de la mobilització va ser tan aclaparador, tan gran, i l'autopercepció d'èxit va ser tan important, que va haver-hi un moment que, tot i que l'objectiu inicial tot tenia clar, que com a mínim n'havien de treure, seure a l'Estat a negociar, en algun moment es va pensar que tenien la independència a tocar. I això no només es va pensar aquí i s'ho van creure, i alguna gent es va autoenganyar, perquè tu la realitat la interpretes moltes vegades amb la racionalitat, però també amb els desitjos. I en aquell moment, vista la mobilització que hi havia i el desig que hi havia, va haver-hi un autoengany. Però el més greu de tot és que això mateix va passar a l'altra banda. Que van pensar...
Una amenaça.
El PP va pensar que no hi hauria urnes, el PP va pensar que no, que era un farol el que feia l'independentisme, però va arribar un moment que jo recordo converses amb gent important de Madrid que donaven per fet que si se'ls deixava hi hauria independència.
Es va arribar a dir que els Mossos d'Esquadra l'endemà actuarien d'exèrcit de Catalunya. O sigui, va haver-hi l'amenaça, els militars ho van percebre, diguem, la cúpula, com una amenaça real, no pas fictícia. Sí.
Les 10 i un minut. Permeteu-me un moment la publicitat, i perquè ja tinc esperant el cap de Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron. A veure com gestionem aquesta nit de Nadal.
Em recorda fa uns anys.
Sí, per això, amb totes les distàncies i totes les prudències, però com gestionem aquesta nit de Nadal amb la quantitat d'encostipats i de grips i de coses que ja en ronden.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El Nadal és temps de compartir somnis i il·lusions. I a Mònica Rouge Immobiliària portem més de 30 anys repartint-los a persones de tot el món. Mònica Rouge Immobiliària us desitja unes bones festes.
Què t'apassiona? Esquiar? Escalar? Anar amb bici? Senderisme? Facis el que facis, la teva passió marca el camí. I aquest comença Autosuministres Motor, la fira permanent del caravaning, on hi trobaràs l'autocaravana, caravana o camper que necessites. Vine al carrer del Blat número 1 de Gurb, a Vic, o entra a autosuministres.com.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
A la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris Nissan et desitja bones festes.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 i 3. Abans de parlar de la qüestió dels encostipats i un parell de punts, en aquest cas que la Ponsí, l'Anna Ponsí, ha publicat a través de Twitter, avança que hi ha dos crims a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. Un d'un home que ha mort tirotejat al carrer Blai de Barcelona, poc abans de la una de la matinada, per un individu que llavors s'ha anat en moto. O sigui, una pràctica que evidentment no podem fer conjectures, però que recorda altres casos que altres coses que hem tingut últimament. Un home que ha mort tirotejat al carrer Blai aquesta nit passada a la una de la matinada, amb un home que llavors s'ha anat en moto, i l'altre, la mort d'una persona a Can Ruti mentre l'estaven intentant reanimar de les punyalades que havia rebut a les 9 de la nit a Santa Coloma de Gramenet, amb un autor que en aquest cas sí s'ha entregat. Pel que ens informen els Mossos d'Esquadra, són dos crims que no tenen absolutament cap relació entre ells. A les 10 i 4 minuts, Xavier Martínez és cap de Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron. Senyor Martínez, doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja ens apuntaven a mitja setmana que hi ha sopa de virus ara mateix. Això és el primer plat de l'escudella de virus. És la que està dominant el panorama. És així? Què és el que està predominant?
Doncs sí, és així, però aquest any és una mica diferent dels anys anteriors, on sí, en lloc d'aquesta sopa de la que parleu ara, d'aquesta diferent incidència de diferents virus a la vegada, altres anys hem tingut des de l'inici de la pandèmia com una monopolització per un virus en concret. De vegades era el virus respiratori sincitial, altres vegades era la grip i altres vegades era el SARS-CoV-2, el Covid. Aquest any, progressivament, el que hem anat veient és que la incidència de les malalties ha tornat a ser similar a la que havíem vist altres anys. Hem vist un increment del virus respiratori sincitial que era el virus aquell característic que afectava més a la població infantil. Inicialment, ara aquest virus sembla que comença a davallar i el que ens estem trobant és un increment tant de grip com de Covid, com de rinovirus, que és el virus del refredat tradicional dels anys. I com us deia, a diferència d'altres anys, aquest any el que estem percebent és que hi ha una distribució molt més homogènia de tots, en lloc de que hi hagi una predominància d'un d'ells. Si ens basem amb les dades del sistema de vigilància de Catalunya, del Cívic, de la setmana prèvia, el que s'ha observat és un augment de la incidència de la malaltia, de la infecció respiratòria. Es van produir, o es van detectar, prop de 70.000 casos, i la major predominància és del SARS-CoV-2, del Covid, però estem parlant d'un 22%. El següent a continuació seria la grip, que representa un 19%, i el següent el rinovirus, que és un 17%. Amb aquesta fotografia el que veiem és que ja no hi ha una predominància màxima d'un respecte a l'altre, sinó que pràcticament tot està circulant.
I això com ho hem de llegir, doctor? És a dir, quin significat té que la Covid, la grip i el rinovirus estiguin gairebé empatats en la incidència sobre la població?
Doncs des de la normalitat. És una cosa que quan nosaltres ja des del principi, no? Des de quan vam començar a conèixer exactament com començava a transmetre's SARS-CoV-2, com aguantava la pressió a nivell de les vacunes, a nivell de les infeccions, com anava davallant la seva agressivitat per augmentar la seva capacitat de transmissió, ja es va parlar, si recordeu, fa un parell d'anys de la tendència cap a la gripalització, no?, del SARS-CoV-2, que era cap a aquesta tendència a que fos un virus que de moment estigués amb nosaltres, que es transmetés d'una manera similar a la resta de virus, però que no tingués aquell paper predominant que tenia en altres ocasions, no? Per tant, s'ha de veure des d'una òptica de tranquil·litat.
I avui, de cara a les recomanacions, perquè és veritat que virtualment tots coneixem algú, o nosaltres mateixos, que està o encostipat o que té algun sintomatologia de grip o d'alguna cosa similar, de cara a la festa d'aquesta nit, de demà passat, què hem de fer?
Doncs el que fèiem quan aplicàvem el sentit comú, bàsicament, que és el que tothom sap que ha de fer. Si et trobes malament, i et trobes realment malament, el que has de fer és quedar-te a casa. Quan una persona es troba amb sintomatologia respiratòria, amb febre, amb mialges, el que hauria de fer seria desplaçar-se. Quan el que tens és un quadre respiratori, que és un quadre respiratori lleu, independentment que hi hagis tingut un diagnòstic o no, doncs fer el mateix que fèiem abans, que és maximitzar l'utilització de la mascareta, maximitzar, és a dir, fer el màxim possible la higiene de mans que siguem capaços, no?, que sigui necessària, i el que deia abans, aplicar el sentit comú. És a dir, si la idea de passar aquests Nadals és passar-los acompanyant una persona fràgil o una persona del risc, replantejar-ho, no? És a dir, ningú es plantejaria, si està 40 de febre, anar a veure els seus familiars que estiguin a una residència, perquè això el que implicaria seria un augment de risc de la transmissió del virus per allà. Doncs tres quarts de lo mateix. És tenir autoresponsabilitat individual associada a l'autoresponsabilitat social.
Entenc que per la situació que deies de normalitat, que deia el doctor de normalitat, el risc de, després d'aquestes nits de Nadal, els dinars de Nadal i de Sant Esteve, no es pugui produir algun tipus de problema per la gestió hospitalària, entenc que és així, eh? No es preveu que es compliqui excessivament la situació.
Estem en xifres similars a les de l'any passat, a nivell d'incidència de malaltia, i els virus que estan circulant són similars a les l'any passat, de manera que sempre quan comença l'hivern, no?, quan arribem a finals d'any i comença el mes de gener, el mes de febrer, sempre hi ha una pressió a nivell del sistema sanitari, tant a nivell d'atenció primària com a nivell d'hospitals, però la previsió que hi ha actualment, la previsió en les dues següents setmanes és que hi hagi un creixement d'aquesta incidència de malaltia, però no, de moment, que sigui tan desbordant com ens havíem previst en altres ocasions. Estem parlant de xifres d'incidència, ja us dic, com si mirés els de l'any passat. Llavors, el sistema ara mateix està disposat, no? És capaç d'aguantar aquesta pressió sanitària. Però com va passar amb Covid, no sabem què passarà mai. Mai arribem a saber exactament què passarà. Però per previsions, el que es preveu són incidències similars a les que es veien altres anys i, per tant, serem capaços d'aguantar aquesta onada.
Acabo només amb una pregunta que té a veure amb que aquestes nits són especials, també entenc, pels hospitals, per la gent que hi treballa. Són nits normalment tranquil·les o es compliquen?
Depèn de l'any. Depèn molt de l'any. En general, acostumen a ser nits tranquil·les. Acostumen a ser nits tranquil·les, però, bueno, sempre estàs amb aquest punt de neguit de no saber què passarà, però en general d'acostumar a ser nits tranquil·les.
D'acord. Doctor, cap de Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron, Xavier Martínez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal.
Bon Nadal, exacte, bones festes. Lògica, sentit comú, el que s'ha de fer habitualment, que potser l'hem perdut una miqueta. Ara l'Artur deia que hem vist molta mascareta últimament.
Sí, no?
Estic bastant d'acord.
Hem tornat una mica, vas al metro i veus més gent. Ja, és veritat que va quedar...
No sé si era preventiva de gent que deia exacte. No vull que m'enganxi de cara a Nadal.
És que jo crec que hi ha gent, no?, que ha tingut una mica la sensació de si m'agafo ara un Covid o un gripàs sí. i tal, no podré passar el Nadal, no? Això s'ha quedat, que jo crec que és un bon costum, en general.
També hi ha un altre factor, que no sé si us ha passat, que és, t'agafes l'abric que feia temps que no tal...
I apareix una mascareta, no?
Mala butxaca i... Ui!
Quins records!
I de cop, mira, doncs saps que la faré servir.
En comptes d'un billet de 20.
Heu tingut algun
tipus d'inquietud? Quan ja no té cap tipus d'utilitat perquè està degradada.
Home, clar, que ella ja no...
Tira-la. Ja no filtra res.
Fes el favor, tira-la. El major favor que pots fer és tirar-la. Teniu algun tipus d'inquietud de cara a aquestes nits de festa aquests dies o no?
De virus, vols dir, eh? És que jo t'he de dir que fa molt poc, bastant poques setmanes, que em vaig trobar molt malament, estava convençuda que tenia Covid, vaig anar a comprar un test, em vaig fer el test de la Covid, vaig dir no tinc Covid, i de cop dic, ui, aquest test té una coseta a la dreta, què és aquesta cosa a la dreta?
I què era, què era, què era?
Ara fan, o sigui, tens la Covid i la gripa. I dic, ui, soc positiu d'això. Ah. Llavors he tingut la gripa. Ah. I llavors he de dir que trobo que em sento com molt forta i segura de que estic immunitzada ara mateix.
Estàs a tope, eh? Defenses a tope.
Perquè és que acabo d'estar malalta, llavors.
Secció autoajuda, Carla Turró.
Mira, ara estic, saps què estic pensant? Que ahir que vam estàvem al Palau i vam conèixer un Pedro Sánchez. Pedro Sánchez Tejero.
Perdona, això encara em sembla fortíssim el segon cognom.
El segon és el millor, perquè Pedro és com Carles Fernández, que ja te dic jo que en trobaria uns quants.
Hi ha gent que
però,
em va dir...
Clar, Sánchez Tejero està molt bé.
No, home, clar, perquè hi ha gent que em va dir que estava preparat i no estava preparat. Un senyor de Mataró que estava allà al públic.
Sí, jo t'ho volia preguntar. Filadors. Així fora micro.
No.
Un moment, això estava clar.
Que no, home, que no.
Hagués sigut diputat. Tremendo, eh?
Ja sí. Tenim un diputat, no? Que es diu I Tejero.
Sánchez I Tejero.
No, Sánchez I Tejero no. I Tejero només.
No, ho deia perquè després, quan es va acabar les Nadal al món, vam començar a demanar gent que ens truqués que tingués noms curiosos o nadalencs, fins i tot. I vaig automàticament pensar en tu, que la família dels Turró, la nit de Nadal, què feu?
És duríssim.
És duríssim.
A veure, he de dir que, sincerament, gràcies per aquest moment, no?, que resumim, perquè, no, o sigui, sí, moltes bromes, no? Moltes
les bromes deuen haver estat...
No s'escriu com s'ha de... Vull dir, no s'escriu com el Turró, perquè escrius amb la U, no?
Sí, això també ho he de dir molt.
Ah, està bé. No, però amb U, no amb O.
Però aquelles nits de festa devien ser complicades per Nadal, no?
Fantàstiques, van tenir la gent molt amable. Coses que... Bromes que no t'han fet
mai. Mai.
Que no t'han fet mai.
No, però, escolta, però ho dic de veritat, que hi ha famílies que el seu cognom els deriven. Llavors, Jordi Ramos, per exemple, ho he explicat sempre. Jordi Ramos, el productor del món a RAC1, la família obsessionada amb celebrar Rams. El dia de Rams és el dia de la família. No, és veritat, fan una festa, uns dinars, unes coses. Però clar, quan coincideix en Nadal tampoc no té...
Jo li agafaré tots els ponts, no?
Jo diré una cosa, la meva família no fa cap broma sobre el tema.
No, Hòstia, si ens estan escoltant, els està fent molta gràcia tot aquest moment.
No es comenta. No, ningú fa cap comentari. Ja ens ho fan. Estem blindats des de dintre, llavors
de Nadals n'hi ha grans sagues de Nadals.
Sí, de Nadals n'hi ha moltíssims. No, hi va trucar una noia que es diu Maria Nadal Santos i va néixer el 25 de desembre, que és una cosa que...
No, però li diria per això.
Una vegada vaig treure...
Que li posarien el nom per això, no?
Hòstia, no ho sé si...
Home, clar!
Jo
dic
que l'altre dia vaig rebre una trucada. Sí. Vaig rebre una trucada d'una persona que se me va identificar... Jo em trucava com a periodista, Diu... Trucava al diari i el diari li van passar a mi. Mm-hmm. Que després us explicaré que encara té una altra derivada. I diu... Soy Cristóbal Colón.
Oh, m'encanta!
I no és broma.
És del...
De la Fageda.
De la Fageda.
Ell trucava per anunciar que tenien un projecte de no sé què i tal, i me'l van passar a mi, i jo dic... No solamente sé que no és broma, Cristóbal, sinó que soy la Mila. Hombre, què tal? Es coneixíem.
Sí, però encara ara explicava el dia del programa, sí, fora del micro, explicava que encara ell no pot fer reserves al restaurant.
Perquè li contestaria jo Hernán Cortés.
I que alguna vegada havia explicat que alguna vegada havia arribat i no tenia la reserva feta, perquè no l'havien pres en consideració, llavors no li havien reservat la taula.
També vaia broma als pares.
Sí, jo li vaig preguntar, dic, però escolta, tu un pare es diu Cristóbal? Diu, no. Dic, hòstia, són molt catxondos els teus pares.
Hi ha una oient fantàstica que ahir ens va escriure i ens va dir... Diu, jo conec una amiga, molt amiga, però això, clar, és molt més nou, que es diu Mercè Turró, No, perdona. Sí, Mercè Turró, Amó, Vicenç.
Ah, i és de Gramunt, i és de Gramunt. Ah,
clar, ja... En un moment determinat això no té cap importància, però avui dia, sí, dir-se Turró Vicenç, em sembla
boníssim,
fantàstic.
L'han de fer, l'han de fer, ha de ser la protagonista dels seus spots publicitaris.
Sí.
La noia l'han d'anar a buscar.
Turró Vicenç, no sé ni d'on viu.
L'han d'anar a buscar.
Això supera el meu. No, anava a dir, clar, jo de segon em dic que sol.
Sol.
Des, com, sí, del sol, no? Sí. Jo sempre penso en el sol. Però clar, llavors tota la meva vida és Turró Sol.
La llema de crema cremada, no, sol.
És una cosa molt, molt antinadalenca, no? Turró sol. O sigui, un senyor sol menjant torró, no?
No, torrada pel sol.
Torrada sol.
Això, els meus pares no hi podien fer res en aquesta... Però no. Hi ha pares que, escolta, el nom...
Canviem l'ordre.
Perquè, per exemple, jo què sé, jo me'n recordo...
Pots canviar l'ordre del cognom?
No, sí, bueno, no ho faré, pobres.
No, clar que no, però vull dir que si sona... Sí, que crearà problemes, li fas un favor al teu fill canviant un ordre.
Sí, però que de vegades vull dir que hi ha cognoms que donen... Jo me'n recordo un noi, hi havia un cas d'una noia que es deia de cognom era Fuertes, i els pares van posar Dolores, no? No és necessari.
No, no és necessari.
Vull dir, tu li poses, no sé, Maria Fuertes, i, no, ja, i ja és diferent.
Ja
o et dius Colón de cognom, doncs escolta, lo del Cristóbal, jaja, us va fer molta gràcia pensant-ho, però no ho feu.
No ho feu, no executis, no executis.
Més es va explicar també l'anècdota que, com sabeu, allà a la Fageda és gent amb discapacitats mentals, que al principi feia molt de temps i va explicar que van marxar per la Fageda, van decidir tots marxar per la Fageda caminant, era l'època de la Guàrdia Civil, i va aprendre la Guàrdia Civil allò, a veure, aquí, què em manda? Diu, jo no sé com es llama, Cristóbal Colón.
Clar,
i va dir, ara sí que això no ho arreglem de cap manera.
També això, t'he de dir que estàs a l'altra punta del món i també saben, o sigui, no és una cosa, saps?
No, no pots arreglar-ho.
No.
Bé, quan passa un minut d'un quart de 11 al matí, sobre el tema dels àpats nadalencs, hi ha una cosa que volíem enfocar ara de seguida, perquè durant la reunió vam parlar en programa la quantitat de famílies que actualment amb la composició actual es complica.
Sí, sí.
Es complica molt, era molt més fàcil fa 30 anys, diguem-ne.
Perquè les famílies no eren reconstituïdes,
no eren,
en molts casos.
No eren totes les formacions actuals, no? I volíem parlar, per tant, d'aquestes trobades familiars que cada cop es compliquen, que hi ha gent que necessita Excels perquè ara toca els nens van amb tu, van amb mi, van no sé què, etc. I com pot afectar això? Tenim en línia Xavier Roger, que és professor d'antropologia de la UB, especialista en qüestions vinculades a la família i al patrimoni immaterial. Senyor Roger, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ha evolucionat tant la foto de les famílies catalanes en els últims anys o no?
Home, clar que ha evolucionat. La família, de fet, ha canviat al llarg de tota la història. Ni la família dels nostres pares era igual que la nostra, ni la d'ells dels seus avantpassats, no? Però en els darrers anys, doncs, els canvis, doncs, més que els canvis en si, el que ha canviat són les formes legals i l'entrada en escena de quadres de recomposició familiar, que és això que dèieu, que necessita un Excel, doncs, per fer les programacions, no només per al Nadal, sinó, doncs, per la resta de l'any, no?
Què vol dir recomposició familiar, senyor Roger?
Recomposició familiar és el terme que utilitzem, doncs, per exemple, per referir-nos a situacions de fills que no viuen amb els seus dos progenitors o que viuen amb d'altres, diguem-ne, germanastres, perquè tenen molts fills a cada parella, no? O, és a dir, generant tota una constel·lació de relacions familiars, com nosaltres, doncs, en antropologia, doncs, clar, li podem dir padrastres, madrastres, aviastres, germanastres, que tampoc no les diem mai en el llenguatge quotidià així perquè sona malament, no? Però llavors hi ha una barreja de situacions entre familiars i d'amistat, no?, que es produeixen, doncs, en tota aquesta amalgama de situacions que tenim, no? I cada cop això es normalitza més. Jo recordo fa uns anys un company que va anar a Nova York i el seu fill un dia, doncs, des de la guarderia petit diu, papa, per què jo no tinc dos pares i dues mares com la resta de la classe, no? Això avui en dia, doncs, en el nostre cas, doncs, a Catalunya, doncs, també és molt freqüent, no? A mesura que es normalitza, també genera que sigui menys conflictiu i més fàcil, doncs, de portar.
Clar, progenitors del mateix sexe per una banda, famílies monoparentals, exacte, per una altra...
I vuit avis.
Vuit avis.
I monoparentals.
Conegut.
Es poden tenir vuit avis o aviastres. No són avis ben bé, però quan arriben, sobretot, dies com les festes, han d'actuar com avis, no? Però, clar, allò que em deia un, no? Si arriben a casa, doncs, els fills de la meva filla i els fills petits del nou partner de la meva filla, com els haig de tractar? Els haig de fer regals? se'ls ha, no els hi haig de fer regals. Clar, diu, com que són petits, doncs al final, deia una, vam acabar fent-ho, perquè si no, doncs el nen no en tenia. Mm-hmm. Però és que això genera tota aquesta constel·lació de dies.
I en aquest tipus de composicions familiars tan diverses, els avis, ara que el citava el senyor Roger, són el punt central quan hi ha situacions més complexes entre mig, quan hi ha divorcis, hi ha separacions, hi ha famílies monoparentals, etc, o de diversos sexes. Els avis són pal de paller?
A veure, els avis en Nadal són la peça central, no? O sigui, en totes les festes de Nadal els avis són els que asseguren, per dir-ho d'alguna manera, la continuïtat familiar. I en els casos de separació són els que porten una mica l'estabilitat davant de la inestabilitat familiar. Clar. I jo diria que avui en dia actuen una mica doncs, en aquesta manera, no? Reforçant els vincles que ens situen doncs, a una banda o l'altra de les diverses relacions familiars. No? Llavors, per tant, sí que són. I diria que també són els que més pateixen aquesta relació, o sigui, per ordre els que més pateixen són els avis, després els pares i potser menys els nens, menys del que ens pensem.
Ah, sí?
Perquè ho viuen, a veure, depèn de com ho visqui, perquè cada separació i cada circumstància és molt diferent, i per tant doncs queda molt diferent de si hi ha hagut una situació de conflictivitat familiar o no hi ha hagut una situació de conflictivitat familiar, si hi ha menor o menor distància geogràfica, si els pares es posen més o menys d'acord, clar, l'amalgama de situacions és molt diferent. D'acord amb una recerca que vam fer, doncs hi havia situacions de tot tipus. Des de nen pares, doncs, que clar, no es veien i s'intercanviaven els fills doncs amb un mitjancer, fins a d'altres doncs que hi havia una relació cordial que fins i tot arribava a passar alguna festa de Nadal junts, no? Doncs clar, les situacions són molt diverses, però els fills doncs si són des de molt petits han anat acostumant, doncs d'alguna manera poden viure més aquesta situació, però clar, pare o mare, doncs no passar el Nadal amb els fills, o sobretot els avis, no? Segons els repartiments que s'hagin fet del dia de festa, doncs pot ser realment doncs més dur, tot i que tot això doncs clar, s'ha d'arreglar d'alguna manera amb acords familiars que poden subsanar o fer el tema millor, no?
És cert que a Catalunya tenim un avantatge, que és que fem una quantitat de celebracions immensa, no? Vull dir, hi ha gent que fa el sopar de Nadal, el dinar de Nadal, Sant Esteve, la nit de Cap d'Any, el dia de Cap d'Any, sí, i Reis.
Clar.
Llavors és com la
i bueno,
algun moment em tocarà, diguem-ne.
No? I els dies intermedis, no? que tenim aquest avantatge, com dius, a Catalunya, no? que tenim Nadal i Sant Esteve. De fet, Nadal i Sant Esteve ja es va inventar una mica per això, no? Quan
per esponjar.
Es va inventar més perquè
per satisfer les famílies.
Clar, clar.
Inicialment era perquè la gent que anava lluny poguessin tornar el dia a Sant Esteve, o sigui, sobretot amb el sistema nostre de masies i tal, clar, que la gent doncs anava lluny doncs perquè ho poguessin, però ja des de fa molts anys el Nadal és una negociació, no? Ara vinc aquí, ara vas allà, no? Els pares d'un, el pare de l'altre, no? I bé, les recompostes que em deien de fer un Excel, però les altres doncs, bueno, ja fa dies a casa que hi ha un quadre familiar de qui vindrà cada dia,
clar,
amb una casa i una altra. No? Clar, llavors, clar, aquest és un avantatge doncs, que hi ha, però depèn molt dels acords i les possibilitats i la distància geogràfica que pugui haver-hi.
Que aquí deu passar també com a l'època que hi ha aniversaris, sobretot dels petits, que no sé si això ho heu observat d'alguna manera o altra, però de duplicacions. És a dir, hi ha una sèrie de tradicions que es desplacen, sí, per exemple, el tema del tió. Ara mateix, sí, si em fes dir quan se suposa que la tradició mana que es fa el tió, no li sabria dir, perquè hi ha una pila de cases, com que ara avui tió aquí, demà tió allà, demà l'altre, a Reis tió, encara farem tió, el dia de Cap d'Any
sí,
tió,
sí,
perquè vosaltres
sí,
no us heu vist...
Sí, ah. Sí, sí, clar, i si afegim el tio que ja es fa a l'escola i el tio que
ara
es fa amb uns i els altres, doncs clar, hi ha tot un quadre de tions, no? Hi ha que ho fan dos o tres dies abans, hi ha que ho fan el dia. Òbviament, doncs, clar, les famílies que es troben en aquestes situacions doncs han de fer el màxim doncs de filigranes, no? I perquè, clar, tots ho volen celebrar amb el seu respectiu, amb el fill, no? El filla, no? La il·lusió que suposa el moment i el fet doncs, de quedar més o menys bé. Això comporta també de vegades doncs, la necessitat de fer acords sobre la quantitat de regals que es fan, no? O sigui, perquè si no els nens doncs, poden rebre d'un o de l'altre. No? Això que dic a vegades els nens tenen la clau de la situació i són llestos i utilitzen una banda o l'altra. Allò que no han aconseguit una banda ho aconsegueixen de l'altra. Sí, sí, sí. No? I per tant, doncs, que això obliga doncs, també la necessitat de pactar aquests temes, no? La quantitat de regals que es fan.
Hi ha un altre, ara em deien des de la redacció i tenen tota la raó, no? D'aquesta composició complexa, després hi ha les qüestions culturals, perquè hi ha famílies que venen de cultures, religions i per tant de celebracions diverses. Això com es conjumina, diguem-ne?
Bé, això també té una altra situació, no?, que es dona més o cada vegada més. D'una banda tenim els fills, no?, que viuen en països diferents i, per tant, doncs, per Nadal arriben, van, viatgen, doncs es desplacen a la casa dels avis o que sigui, doncs, el pare o la mare que viuen en situacions diferents i, per tant, potser doncs, allà ja han fet les celebracions que pertoquen al país i aquí faran les celebracions que pertoquen al nostre país, no? I de l'altra, doncs, clar, hi ha les situacions més complexes quan puguin haver-hi religions diferents, no? Bé, de totes maneres, el Nadal és un conjunt de festes que, si bé tenen un origen religiós, sobretot són un element cultural avui en dia, no? Què en té de religiós que el tió o el caganer, o el cap d'any, no? O
fins sí, que és més fàcil sumar-s'hi, per entendre'ns, si format
sí,
pas d'un altre.
Sí, clar, hi ha celebracions doncs de Nadal que són més fàcil adaptar-ho, no? Clar. Veiem doncs, jo per exemple si veus la cavalcada de Reis, cada any veus una quantitat doncs, de gent d'orígens diversos, que és bonic, no? Com s'han sumat de seguida a aquesta celebració. I d'altra banda hi ha immigrants que sovint tendeixen a adoptar doncs, els costums nostres, no? I, per exemple, jo vaig tenir una alumna que va estar 7 anys, gairebé 5 anys, 5 o 6 anys aquí amb els seus fills petits, era a Brasil i ara que la vaig veure i em deia que havien adoptat el tió perquè, clar, els nens ho feien a l'escola i que després han tornat al Brasil els nens li van dir, sobretot prenem el tió que no sigui que després allà no arribi, no?
I va arribar el tio al Brasil i tothom mirant, dient, per això què és ara?
5 anys, no? I clar, els nens quan explicaven la resta de classe al·lucinaven, perquè això del tio al·lucina tothom, no?
Llavors,
clar, la gent anem fusionant costums i això diversos, no? Més que substituir, anem sumant coses, no? I llavors
costa
això comporta...
Costa d'explicar el tio a gent de fora, eh?
Sí, doctor? costa. Home, vaja, ens han ajudat bastant, perquè hi ha tot de programes als Estats Units que han fet mofa i befa àmpliament, doncs. Que significa el tio,
El doctor ha anat, diguem, aquest cas explicava que el tio havia anat a Brasil, però jo he conegut gent de Brasil que ha viscut els primers Nadals aquí i ha costat molt explicar-li.
Home.
Sí, ha costat
molt. És complex.
Aquesta que feien a l'escola, l'escola és un factor. Però mireu, nosaltres que tenim alumnes grans, no?, de màster, cada any els hi fem cagar el tio, com a celebració del Nadal, i els hi veus unes cares que al·lucinen.
Bueno, però és que els antropòlegs us dediqueu a celebrar-ho tot, no?
De patrimoni immaterial, Els expliquem bé com va tot això del patrimoni immaterial, és un patrimoni nostre. Però costa, i el caganer també costa, eh?
Sí, no, tot també. Aquest tema escatològic costa molt d'explicar, eh?
Sí, sí.
Els catalans amb això ens portem una sèrie de coses que...
I vas a la Fira de Reis de la Gran Via i tot són merdes de sucre.
Que també costa d'explicar
com a llaminadura.
Ara recordo el Manel Delgado sobre això d'adoptar tradicions forànies o el que sigui. Ell deia que, no recordo quin és el barri on viu, que en el seu barri la principal celebració anual pròpia és l'any nou xinès, ja. Perquè per aquell barri no hi ha una sortida al carrer més excepcional que la que es produeix quan hi ha l'any nou xinès. Per tant, ara ja forma part de del seu interès de barri. Acabo només amb una pregunta, senyor Roger, que és la de... que ara també pensàvem, no?, la importància que tenen les absències en aquest tipus d'àpats, perquè poden, suposo, fins i tot produir... Ara que deia, la figura central de les festes de Nadal es diuen avis, que són els que garanteixen que això es continuï produint, d'alguna manera. Són els que teixeixen la continuïtat d'aquesta celebració. En l'absència hi ha una crisi, també. Hi ha famílies que s'han deixat de trobar després de la mort d'algun dels membres.
Sí, sí, a veure, un pal de paller doncs, que constitueixen els avis, després de la crisi doncs, arriben, evidentment. De fet, cada any anem canviant el ritme de les celebracions, amb qui ens trobem o no, de manera imperceptible, de manera a poc a poc, perquè clar, les famílies és un conjunt de canvis. D'un any a l'altre no som els mateixos, i arriben nous i malauradament doncs, també en marxen d'altres. Hi ha una tradició doncs, que es feia molt sovint a les llars catalanes, que és deixar un plat buit pels avantpassats que no hi eren, no? I tenien doncs com un record especial, perquè d'alguna manera la part essencial de les festes és el lligam entre generacions.
Clar.
Cada generació sap el que ha de fer, uns llegeixen poema, els altres escolten. Hi ha una interrelació de canvi generacional.
I de fet deia aquest matí, i crec que és una cosa que és veritat, que fins a la desaparició dels pares de família, dels avis, els que són fills i ja són pares de família, pot ser que en tornar a casa seva hagin d'adoptar el rol que tenien quan hi eren, no? Hi ha una cosa molt curiosa que es produeix allà en les èpoques nadalenques, que és una mena d'infantilització dels adults, perquè clar, en aquella casa tu el rol que tenies era aquest i per tant has de tornar-hi, no?
Tu ets el fill o la filla.
Exacte.
I allà
has d'exercir com a tal
qualitat de, no? I tornes i t'enfrontes, sí, sobretot si la casa que havies viscut, els espais que havies viscut, el passat, no?
Les habitacions.
És una mica les habitacions que a vegades doncs, es poden conservar, no? Adoptes aquest rol. Per això és l'essència de les festes. Les festes és un dels grans invents que tenim a la història, no? Perquè el que ens produeixen cohesió. O sigui, les festes ens donen una cohesió social que després ens permeten adoptar després ens permeten reforçar d'alguna manera les relacions familiars. El que a vegades passa que a vegades també les festes són font d'enfrontaments, no? També si no es matitzen bé i si no es graduen bé aquest Excel que deien, no? I sobretot en les situacions de canvis familiars, de recomposició, de situacions diverses que tenim avui en dia, doncs clar, genera, doncs tots tenim una certa tensió per les festes. Hi ha gent que diu, ostres, ja tinc ganes que passin, no? Les festes tenim ganes que arribin i que passin, perquè en tenim una agenda ultraplena de celebracions, a banda de les calories que adoptem, no? Però en el cas doncs, de quan hi ha una recomposició familiar, doncs clar, la cosa es fa especialment més delicada. Es tracta de pactar, molts acords de separació ja ho porten, s'escriu.
Ah, sí, eh?
Es defineix, sí, amb molts acords de separació, acords de parentalitat, o ja sigui per comú acord, o fins i tot per sentència, doncs es diu els nens o bé quants dies han de passar, o bé, per exemple, si el Nadal té dues setmanes, doncs una setmana de vacances per un i una setmana de vacances a l'altre. I si és possible, doncs a banda d'aquesta setmana, doncs un passarà amb Sant Nadal i Sant Esteve, l'altre Cap d'Any i Reis, per exemple, a vegades es pot alternar d'un any a l'altre, i si és possible, doncs també és bo i es considera doncs, que els nens puguin doncs, passar, encara que sigui un parell d'hores o tres hores, doncs en les festes més destacades, Reis o Nadal, amb l'altre progenitor, amb el que aquell any no li toca, per dir-ho d'alguna manera. No?
Xavier Roger és professor d'antropologia de la UB, especialista en qüestions de família i patrimoni material. Moltíssimes gràcies.
D'acord, doncs, que vagi bé i bon dia. I bon Nadal.
I bon Nadal, bones festes.
Bones festes.
Totes elles, adéu. Les que siguin. 10:32. Voleu fer algun comentari d'aquesta qüestió? A mi em sembla fascinant, eh?
Sí. Clar,
sí, de veritat.
Nosaltres tenim, sí, tots els dos pares separats, i alguns d'ells amb parelles, i per tant som això, no som 8 avis, però sí 7 avis, si no me'n descompto. vull dir, són els avis reals i els oficials i les parelles, i en fi, això genera l'Excel, és que és
complexitat,
l'Excel, i ho pots portar millor i pitjor. Hi ha moments on ho portes pitjor. Què fa tota aquesta gent a casa meva?
hem dit moltes vegades que la família ha tingut una gran transformació. Mm-hmm. Famílies diverses, hi ha moltes antropòlegs i sociòlegs que diuen sempre n'hi ha hagut. Mm-hmm, el que passa que no tenien visibilitat i estaven mig amagades, i ara el que tenen són que la diversitat familiar ha rebut el reconeixement oficial. I per tant està normalitzada aquesta diversitat, i a més en la mesura que està normalitzada també és més gran.
Clar,
perquè això contribueix a que s'estengui. Però per mi el canvi més important de la família és de caràcter cultural,
en el sentit següent. Probablement la meva generació va fer un clam contra la família, va haver-hi una reacció antifamiliar. Moltes feministes es van plantejar que el rol de la família era un rol repressiu, regressiu, etc, etc.
Que la pròpia opressió del patriarcat és el sistema, és
exactament
la família, no?
I llavors el canvi més important de la família és que ha passat de ser una família patriarcal que es dedicava a vigilar i a normativitzar el que llavors se considerava normal, que era un concepte molt estret de normalitat, ha passat a una família que seria, jo em diria ara, una família democràtica. Quan la família deixa de ser patriarcal i deixa de ser un element d'ordre, de repressió interna i de seguiment i de vigilància dels seus membres, què queda de la família? Doncs queda el que és més bonic de la família, que és un nucli de solidaritat. Perquè en la família tradicional estava garantit el nucli de solidaritat. Saps que, per exemple, la institució de l'hereu implica que l'hereu que accepta quedar-se en la masia ha de fer-se càrrec dels tiets i tietes que viuen a la masia i que són invàlids o no, etc. Per tant, era una cèl·lula d'ordre, de transmissió de patrimoni i de solidaritat també, en el fons. Era una institució bona en un temps en què la intempèrie deixava molta gent fora de mala manera. Ara què passa? Ara, si la família és un nucli que és en gran part d'elecció perquè permet aquesta variabilitat interna, jo em divorcio i no passa res, porto la meva nova parella i no passa res, i és acceptada, i llavors és una altra mena de família. Si a més persisteix que per les crisis que estem visquent, les tres crisis que hem viscut en 15 anys, resulta que la família s'ha convertit en el nucli de solidaritat més important, amb molts avis ajudant els fills, o molts avis fer-se càrrec dels nets quan els pares treballen 12 hores al dia, etc, etc. Doncs clar, la família s'està revaloritzant.
Sí, clar, per mi s'ajunta amb això que diu la Mila, la família conforma amb la família on torna, perquè en el Nadal ens ajuntem tots, no? Jo m'havia assenyalat també la frase que has dit tu, perquè m'ha encantat, no? Els avis, el Nadal són la peça central assegurant la continuïtat familiar. Sí. Jo són dies en què sempre, o sigui, clar, trobo més a faltar els avis, no? Perquè quan ja no hi són, dius, a més, jo si tanco els ulls, t'he de dir que jo estic visualitzant la taula del dia 25, clar, amb el meu avi assegut a la punta, clar, i llavors dius, bueno, hi ha una evidència, per mi és com una fotografia al Nadal del pas del temps, no? Perquè els avis no hi són, perquè els teus pares, que ja són avis, fan d'avis, les mares, perquè per mi hi ha un pes de les dones, que també és interessant comentar sovint, estan fent la recepta que feia l'àvia, no? I els nens petits, tu ja no puges a la cadira, no? Perquè ja no et toca llegir cap recepta.
Però hi ha un altre nen que hi puja.
Hi ha algun nen que hi puja, llavors hi ha alguna cosa com de la fotografia de la continuïtat, que és mig, això és curiós, té una part com molt bonica i després una altra que jo també penso que no pot ser com opressora, perquè tornes a ocupar els rols dels que t'has volgut desvincular, de vegades precisament fer-te gran, no? És aquesta potència de la família, que no hi ha res més potent segurament, per això, perquè et col·loca en un lloc com de molta seguretat i de l'hora en què en determinats moments has necessitat sortir, no? L'altre dia em deia un psicòleg que al Nadal se'ls acumula molta feina.
Opa.
I dic, jo no ho sabia, no? Però no només els que
tenen,
ella va dir, els que no tenen en família se senten més sols, hi ha gent que té una família que no li agrada.
Ah.
Després, hi ha un moment que el Nadal és el moment, quan diem que és un moment com que s'atura, no? És com si el temps s'aturés un moment i fessis la fotografia. Com et va la vida? Llavors tu tornes amb la teva família, el que t'has separat... Clar, llavors dius, no, mira, doncs si resulta que jo què sé, estic en un moment meravellós de la meva vida, això no ho vius malament, però tornar a la família quan tu sents que la teva vida no és com t'agradaria, aquesta fotografia de tu mateix davant del judici pot ser un moment que pot ser difícil,
la,
no?
La concepció de fracàs vital, no? De dir, aquest no se n'ha sortit, mira que va perdent feines, s'ha separat.
Exacte.
I per tant ha estat un fracàs la seva parella.
Sí.
El fill mira com li ha sortit, que no para, no sap cuidar.
Però saps què passa? Que ara tot això és tot molt més obert. I llavors què passa? Que aquella tieta que a lo millor diu, mira aquest no se'n surt, o que és criticona, o que tot això, a lo millor un dels seus fills li portarà un disgust un dia d'aquest.
No, però
llavors s'ha democratitzat tot, també el disgust.
Crec que refereix també la Carla Torró a l'autoconsciència, és a dir, anar a l'àpat familiar, sí, sabent que quan et preguntin com et va, notaràs que efectivament no, no, sí, estan jo... veient que no...
Que no...
que no m'estan anant bé. Sí. No m'estan anant bé perquè no estic content, i en canvi hi haurà algú que potser és un desgraciat però que aparentarà una estabilitat emocional, sí,
això forma part de les relacions humanes també entre els amics, sí, sí. No li atribuïm a la família el que també
ens passa amb els amics. Sí, però és veritat que els amics, no? Són la família
triada. A veure,
triada.
Aquestes trobades, sopars del curs, no?
Sí, sí, però és veritat que els amics...
també són una tortura, no?
Hi ha un cert,
no?
Judici a la família, és a dir, sí, no? La retrobació anual és de dir, anem a veure, com esteu? Què tal? Pam, pam, sí. Tu estàs col·locat, no estàs col·locat?
Com ha anat l'any?
Com ha anat l'any, exacte,
va.
Sí, sí.
Però és veritat que entre els amics pot passar, evidentment, passa tot arreu, però els amics són el que tu has volgut, el que tu has triat, la família triada,
no? És interessant també aquesta família triada.
No, hi ha molta gent que fem moltes coses al Nadal sense família i amb amics, i és un moment també veia amics que no veien tot l'any o que és difícil de veure'ns i que intento reunir-nos, i que és molt més maco, bueno, molt més maco tampoc no diré, però en alguns moments és més maco que la família, perquè al final la família...
Perquè és el que has triat.
Clar, la família hi ha gent que m'estimo molt i gent que no tant. Això és normal. Això és normal, és absolutament normal. Les afinitats, aquestes afinitats familiars, no, moltes vegades tens com una complexitat amb aquest tiet, però no en aquest altre, i això és absolutament...
Sí, però
i que les relacions són canviants, també.
Però tampoc dramatitzem això, en el sentit...
No,
és un drama.
I després hi ha una cosa del pes, que a mi em sembla interessant també el Nadal, que és com quan es fa molt visible, tot es fa visible al Nadal, no? I hi ha aquesta cosa de les mares, les àvies, les dones de la família, que té aquesta cosa preciosa de que són cuidadores, no? Sí. I s'encarreguen de tenir, d'anar pensant els dies abans totes les coses que s'han d'anar a comprar i tot el menjar que s'ha de fer i com calculen per fer el 24, el 25 i el 26, i això és preciós perquè jo adoro les dones que hi ha hagut a la meva família.
Però ja és hora que vagi passant.
Sí, però alhora també hi ha una part que dic, hòstia, vols dir?
Perquè... I és hora que vagin fent els senyors rentar els plats i això.
I els senyors fan moltes coses, però vull dir que és per la càrrega, quan diem la tradició, les dones també...
No és el de rentar plats, eh?
No,
és el dels dies previs,
Clar,
tota la
carrera
mental.
Sí,
però aquesta cosa de com ens passem les tradicions, hi ha un punt que també jo crec que fins a quin punt les dones els hi deu costar també deixar anar determinades coses, perquè aquest és el seu rol, és el seu lloc, és el seu terreny. En fi, totes aquestes coses formen part del Nadal.
Això, aquests rols i tot això també ho està canviant la vida, en el sentit de que les dones que tenen tantes obligacions laborals com per no poder fer la intendència, doncs ja deleguen. I si no, mira, una cosa que està creixent molt, pues encarregues al restaurant de confiança que et porti la cardolla i el pollastre farcit. Tu mantens la tradició, però ja no ho fas tu. Vull dir que...
Jo plantejo això a casa meva, que el dinar de Nadal no el cuinarem.
La crisi.
I, en fi,
sabeu quants ingredients té una bona cardolla?
Ja, és veritat. Bé, doncs, en aquest àpat de Nadal que viurem, tots en les pròximes hores també hi formaran part tota aquesta cosa, que a mi em sembla absolutament fascinant, la de la gestió de la família i de la importància que té a les nostres vides. En fi, Arturo Puente, Carles Ferrandes, Milagros Pérez Oliva, Carla Turró, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, bones festes.
Bon Nadal.
Dins del possible, i ja ens tornem a veure.
Bon Nadal.
10:41. Refem una pausa i de seguida actualitzem la informació i anem amb la Llucia Ramis i el Carlos Tanon.
RAC 1.
Qui vol menjar bé? Compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, hi troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Movento Sarsa Volkswagen volem ser al teu costat. Movento Sarsa Volkswagen. Conduïm amb tu cap a un futur millor.
El regal perfecte, la història interminable. El musical que està triomfant aquesta temporada a Barcelona és el millor pla a aquestes festes. Gaudeix d'una experiència única amb Fujur i tots els personatges de fantasia al Teatre Apolo.
Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
A la xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat. La xarxa de concessionaris oficials Hyundai de Barcelona et desitja bones festes.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
La gent em diu, Pare Noel, estàs genial, però ja tinc una edat que no estic malament. Però aquest any el trineu el deixo al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva ja perquè els nostres pàrquings. A prop, segur i al millor preu. Aena, aeroports per tu.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada de El peor equipo del mundo i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Nadalat. Viu la llum del Nadal d'una banda a l'altra. Nadalat. Celebra, compra, passeja, regala. Nadala't i arriba tot arreu en transport públic. Aquest any, Nadala't amb TMB.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC 1. Tots som 1.
Ai, pràcticament a 3:15 del matí, hora d'actualitzar la informació amb la Sandra Sotillo. Hola, Sandra, bon dia.
Bon dia.
Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Què ha passat durant l'estona de tertúlia?
Doncs tenim més detalls d'aquesta notícia que us hem explicat fa poca estona, aquests dos homicidis que hi ha hagut aquesta nit a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet. En el cas de Barcelona, la víctima és un home de 32 anys que ha mort tirotejat a l'interior d'un local del carrer Blai al barri del Poble Sec. Segons els Mossos d'Esquadra, ha passat poc abans de la una de la matinada i l'individu que ha disparat ha fugit amb moto. Ja han obert els Mossos una investigació per esclarir els motius del crim i per identificar-ne l'autor.
Una de les hipòtesis, evidentment, que hi ha sobre la taula seria possible cas de venjança.
Sí, i a Santa Coloma també aquesta nit ha mort un altre home després d'haver rebut diverses punyalades al passeig Llorenç Serra. Va passar a 9:45 de la nit. Els serveis sanitaris han traslladat la víctima fins a l'hospital de Can Rutí, on ha acabat morint. En aquest cas, l'autor, un home de 47 anys, es va entregar a la comissaria de Sant Andreu a Barcelona, on ja ha quedat detingut.
Mentrestant, a Girona, la policia local ha detingut dues persones pels incidents de la nit de divendres a dissabte a un local d'oci nocturn del passeig de Canalejas.
Sí, també han identificat i denunciat sis persones més. Se'ls imputen els delictes d'amenaces greus, desordres públics i danys. Ara passaran a disposició dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat després que els propietaris de la discoteca Gossip denunciessin formalment els incidents.
I més enllà d'aquests successos, avui que comencen dies d'àpats familiars, que enganxen en un moment en què, ho deia Antoni Trilla al Món aquesta setmana, hi ha una sopa de virus.
Sí, sobretot de coronavirus, grip i de rinovirus, que és el refredat tradicional. En temps de tertúlia n'hem parlat amb el cap de Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron, Xavier Martínez, que explica que el que ha canviat respecte a anys anteriors és que ara la incidència de tots tres virus és molt semblant.
La major predominància és del Covid, però estem parlant d'un 22%. El següent a continuació seria la grip, que representa un 19%, i el següent el rinovirus, que és un 17%. Amb aquesta fotografia el que veiem és que ja no hi ha una predominància màxima d'un respecte a l'altre, sinó que pràcticament tot està circulant.
Martínez explica que la previsió és que els propers 15 dies creixin els casos i, per tant, hi hagi més pressió als hospitals, però assegura que ara mateix el sistema és capaç d'aguantar aquesta pressió sanitària.
I per acabar, el Pròxim Orient, l'exèrcit d'Israel, que assegura ha atacat més de 200 objectius, diu, terroristes, en les últimes 24 hores.
Ho han informat en un comunicat aquest matí. Entre els objectius atacats hi ha un magatzem d'armes dins d'un complex civil. De la guerra de la franja han acabat de parlar Pedro Sánchez en un discurs a les tropes espanyoles a l'estranger. El president espanyol ha tornat a demanar a la comunitat internacional que exigeixi un alto al foc.
La respuesta por parte del gobierno de Israel está provocando un sufrimiento insoportable, inaceptable entre la población civil que la comunidad internacional debe detener de forma inmediata.
Sánchez ha qualificat l'atac de Hamas el 7 d'octubre com un dels atemptats més greus de la història recent.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Marina Arbós. Fins ara.
Fins ara.
Ara passen 2 minuts de 3:15 del matí, de seguida Llucia Ramis i Carlos Sanón, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Un clàssic a moltes taules per Nadal és el marisc. Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem de diferents tipus de marisc i de com preparar-los. Comencem pel tipus de marisc. Quins tipus en podem trobar al mercat?
Les gambes, les cigales, les nècores o el llamàntol pertanyen a la família dels crustacis. I les cloïsses, les navalles o les vieires són mol·luscs. Tot i que els podem trobar gairebé durant tot l'any, és molt típic menjar-los per Nadal. L'únic que hem de recordar d'alguns crustacis és que ens aporten colesterol. Per tant, cal limitar-ne el consum en dietes baixes en colesterol. I també contenen purins, que es transformen en àcid úric. Els mol·luscs, en canvi, no porten colesterol ni contenen purins.
D'acord. Quines receptes amb crustacis podem fer aquests dies?
Per exemple, la gamba carabinera, la vermella, la cigala de la costa o els llagostins, els podem preparar a la planxa amb una mica de sal. I si ve de gust, podem afegir una picada d'all i julivert. La cabra de mar té un sabor intens i costa una mica de treure'n la carn. Per això queda molt bé a l'estil basc, on n'hi diuen xangurro. Es prepara esmicolant-la la carn per cuinar-la amb un sofregit de ceba i tomàquet regat en conyac. I s'acaba gratinant al forn amb la mateixa closca. I la llagosta, que a diferència del llamàntol no té les dues pinces del davant, queda molt bé oberta per la meitat i cuinat a la planxa. Tot i que també podem preparar-ne una deliciosa caldereta. A planificador.consum.es/recetes hi trobareu una recepta per llepar-vos amb els dits.
I com podem preparar els mol·luscs?
Les cloïsses donen molt de joc a la cuina. Queden ben bones cuinades senzillament amb una mica de vi i una picada de julivert. Com també si les saltegem en carxofes, en bolets, o és l'ingredient especial d'un suquet de peix o d'un arròs caldós. I les navalles són ben fàcils de cuinar al forn, disposades totes en línia amb una bona picada d'all i julivert i el forn preescalfat a 180 graus, en uns minuts ja estan llestes. Això sí, és molt important seguir els consells del nostre peixater o peixatera per assegurar-nos que cloïsses i navalles treguin tota la terra abans de cuinar-les.
Moltes gràcies per aquestes receptes tan bones i fàcils de fer. Fins la setmana vinent i bon Nadal.
Igualment, bon Nadal a tots els oients i fins la setmana vinent.
I a vosaltres també, bon Nadal. 10 minuts i les 11.
Això s'acaba.
Això ja està. Sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, que només mira endavant. Vinga, va.
Lucía Ramis, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Carlos Tanón, bon dia.
Bon dia.
Doncs això ja gairebé s'acaba, perquè estem en la penúltima secció d'aquest 2023, ja farem l'última la setmana que ve, però en tot cas gairebé que us puc dir bones festes, perquè, vaja...
Bona nit de Nadal.
Bona nit de Nadal, serà avui al vespre, o sigui que... Tot a punt, per cert?
No.
No, eh? Avui a córrer, a córrer.
Com sempre.
Bé, ja sabeu que amb el Tanón i la Ramis ens dediquem a mirar coses que s'estan acabant, o que creiem que s'estan acabant, i fer-ne una mica de debat, i que vosaltres podeu participar-hi també fent peticions o fent reclamacions o fins i tot reivindicacions de coses que creieu que s'estan acabant a través de missatges a través del Twitter, del Facebook, de l'Instagram o a través del correu electrònic via lliure @racu.net. Avui què? Avui què s'acaba?
Home, avui evidentment és un dia en què hem de dir que s'acaba la família.
No fotis!
S'ha acabat la família.
La família.
O algú ho havia de dir.
Bueno, vols dir que s'acaba la família?
Bé, no és per posar-nos apocalíptics en el sentit, però està clar que la família o bé s'acaba, o canvia, o està muntant, com ha passat al llarg de la història. Tampoc és qüestió de posar-nos molt nerviosos.
La idea de la família tradicional, que no és tan habitual com ho era fa dècades
enrere. Clar, en aquestes societats hipercomunicades, hipersaturades, el concepte tradicional de família, entesa com aquell grup de gent que formen el pare, la mare, la filla, el fill, el gos, els sogres i el cunyat, doncs a Pontura sí que s'ha acabat això, no? Ara hi ha la parella del pare, la parella de l'altre pare, els fills de la parella de la mare, les parelles dels fills de les parelles dels pares, la família de la pròpia parella, i en fi, una multiplicitat de possibilitats que el que fan és provocar que faltin dies, no?, per celebrar totes les festes de Nadal, perquè amb Nadal, amb Sant Esteve i la nit de Nadal no en tenim prou, no?
Quan mirem etimològicament, què?
Però penseu si ha canviat, que etimològicament és molt divertit, perquè família té una arrel molt semblant a fam, és a dir, gent que s'alimenta junta, perquè hi ha algú que l'alimenta, que era el pater familias, que era el que En principi, la família només era aquest pater famílies i els esclaus i la gent que depenia d'ell. És a dir, la dona i els fills no hi eren família. Hòstia. Ha estat després, o sigui, imagina que lo divertit que és.
No, home, doncs efectivament les famílies han canviat, eh?
Una mica.
No, i ara ja no passàvem per aquestes dates.
No, en absolut.
Vinga, va. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Va, què és això, Zanon?
Doncs això són els Kings, amb una cançó que es deia I Not Like Everybody Else, i aleshores què volíem dir? Doncs, bueno, si la família s'acaba, és que la família no és allò que es porta bé, sinó que realment aquí hi havia dos germans que es portaven malament. Des de Caín i Abel, la primera banda de rock trencada per la gelosia, podien haver optat per una cançó dels Mecano, però no ens agraden els Mecano, o dels Gallagher i Oasis, però...
I per què no has fet Gallagher i Oasis?
Bueno, mira, m'he posat més clàssic, més clàssic. I aleshores hem triat els Kings. D'altra manera, el que s'acaba com a família és la que tocava, no? I aleshores jo crec que s'ha de reivindicar la família una miqueta antipàtica. És a dir, creiem ara... Perquè creiem ara que la família ha de ser un grup de gent que, al voltant nostre, a la que estimem, que estem d'acord...
La que estia tu, saps? Aquesta cosa de, no, la meva família són els meus amics.
La família triada.
No val això. Jo sempre dic que quan ets d'una illa... És com ser d'una família.
Tota la illa?
Sí, ser d'una illa i ser d'una família és el mateix.
Això ja us passa, no?, a la gent de Mallorca que us pregunten home, jo conec no sé qui, com si Mallorca
no me referien a això.
I tot és una illa, sempre.
Sí.
No, però és vera que si tu saps com funciona la teva família, ets capaç d'entendre el món. Si tu ets capaç de veure la teva pròpia illa com funciona, també ets capaç de veure com funciona el món. És a dir, són petits microcosmos que el que fan és reflectir una societat que més global, no? I quan ets d'una família, quan ets d'una illa, allò representa al mateix temps refugi i llast. No? La família és refugi i llast. No pots deixar de ser de la teva família com no pots deixar de ser d'una illa. És al mateix temps el lloc on te refugiaràs, però al mateix temps allò no pots deixar... La teva família és la teva família. Massa greu. No t'agrada.
T'aguantes.
És el que hi ha, no? Ets fill de les persones que t'han fet de família. Llavors, això no es pot evitar. No puc evitar ser mallorquina i no puc evitar ser de la família que m'ha tocat.
Clar, i aquesta és la diferència amb la família triada, no?
Clar.
Que, bueno, és triada fins que deixa de ser triada. Llavors, home, no té el llast.
Clar.
No? Llavors, que el defineix, perquè si tu decideixes que una part de la família triada ja no vols que sigui família, la treus.
Sí, és com el cognom, no? El llinatge, ara. Aquesta cosa que arrossegues que no
un
pots...
pes.
Sí.
Però primer que o sigui, t'has de veure i has de congeniar amb gent que cau malament. És a dir, hi ha germans que no serien mai amics teus.
No, clar.
I després, a mi, lo de la família triada, crec que és dels mateixos productors de no m'agrada regalar-te el teu res pel teu aniversari... Però quan veig una cosa que m'agradi, te la compraré.
Oh,
i mai te la
mentida.
Compra.
Mentida.
Clar.
O sigui... L'aniversari se celebra cada dia, si volem, no?
Exacte.
I d'alguna manera, la demostració d'amor te la faré quan vegi alguna cosa que tal, i no arriba mai aquest dia.
Està bé que la família sigui com una escola de lo que és la vida, és a dir, tindràs companys de feina que no et portaràs bé, i hauràs de treballar, hi haurà gent que realment et podràs barallar i després fer les paus, que jo crec que això d'una vegada més... crear una família que sigui harmònica i correcta perquè s'assemblen molt a tu o pensen com tu, no és una família.
És vera que quan aconsegueixes tenir un paper dins la teva família, moltes vegades aquest paper se't posa en contra, no? És a dir, si tota la teva família és molt sociable i tu ets la misàntropa, cosa que em va passar a mi, després quan ens fem grans, clar, tu te'n vas a viure fora, ells continuen, no?, amb el seu nucli familiar, tu amb 18 anys ja te n'has anat, has començat a fer la teva vida, consideren que ets independent i autosuficient, que no te necessiten, vull dir que tu no els necessites absolutament per res, i quan arriben aquestes dates encara tens aquell paper, saps? És a dir, quan, sobretot els que vivim fora de casa,
quan tornes
tenim com una espècie de regressió que tu encara estàs per ells representant un paper determinat, no pensant que tu de sobte necessites a lo millor més afecte o que necessites algun tipus de connexió que evidentment no necessitaves quan eres adolescent, però que ara amb l'edat a lo millor trobes a faltar. Això d'una banda, i després...
Però perdona, això també ho fa la distància, una persona d'una família que té determinada etiqueta,
sí,
sigui pels pares o pels tiets, el fet que hi hagi distància encara...
T'encasellen allà.
La deixa més ferma, perquè no veus cap tipus d'evolució.
I si a sobre no has tingut una família convencional, és a dir, no has tingut una parella estable, o no has tingut fills, etc., encara això s'accentua en un sentit com que tu ets la persona adaptable, no? No se't considera com a nucli familiar. A mi em passa molt sovint que quan torno a trobar amb els meus pares, amb els meus germans, amb les meves cunyades, amb els meus nebots, sovint, fins que els hi vaig explicar que no estava bé, però era com falten habitacions per tothom, na Llucia, amb els nebots, no? És a dir, com que en el fons t'infantilitzen. Tu encara no has fet la família, per tant no ets adulta, per tant formes part d'aquest món, no? Dels nens, perquè a més és on hi caps, no? És a dir, mira, un llit individual.
L'únic forat que tenim.
I fins que vas dir, no.
Però això també passava a la taula dels nens i la Llucia, perquè m'agrada molt
això. Això no passa. És més quan has de distribuir habitacions, etc.
Està bé, està bé.
I dius, un moment, que jo no tingui el nucli familiar convencional, no vol dir que no m'hagueu de tractar com si fos una persona adulta.
Una persona gran, ja.
Amb la meva intimitat i amb el meu espai.
Si voleu, us ensenyo el DNI, que ja comença a tenir-hi unes xifres al darrere, no? Però bé, és que ara quan ho he dit, la idea aquesta, no sé si vosaltres heu estat en alguna casa en què hi havia taula infantil.
Sí, i tant, sí, tota la vida.
Tota la vida, o sigui, la taula dels grans i la taula dels petits.
Bé, de fet, encara ara hi ha tres taules. El dia de Nadal, a Mallorca, són més de 40, i llavors hi ha la taula dels tiets, diguéssim, de la generació dels meus pares, amb les parelles respectives, la taula dels cosins, que som de 7 cosins, i després la taula dels fills dels cosins. És a dir, que hi ha tres taules, per una per cada generació.
Però de totes maneres, també és que en una família hi ha uns papers determinats, i això passa molt amb els germans. Tu, per tenir la teva pròpia personalitat, has de trobar un lloc, uns forats que no siguin els teus germans. Aleshores, fora ja et poses d'una altra manera, però és això. I després
has de jugar un rol en aquella
clar, partida. Evidentment, clar, evidentment, si és el segon, si el tercer, el petit, has viscut les mateixes coses, però en moments del temps diferent, i després...